Són la 1:05, seguiu el Balears fa ciència, i amb tota aquesta... Ara parlàvem fora micròfon, amb els convidats que ja són aquí, amb tot el que hem dit d'ells, abans de... amb aquesta expectació, Constança, que hem anat creant sobre els nostres convidats d'avui. La veritat és que sempre diem el mateix, però jo és que em miro la taula i a mi em fa il·lusió tenir aquests convidats.
I a més tu ets expert en crear expectació, Enric.
Però,
un pot d'intriga, un pot de...
Però la realitat...
És la realitat, és així, efectivament.
Joaquim Tintoré, director del Sistema d'Observació Costanera de les Illes Balears, del SOCIP, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com estàs?
Fantàstic, molt bé, moltes gràcies.
Na Beatriu Morales és directora de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats, l'IMEDEA.
Hola, bon dia.
En Daniel Batxiller, investigador del CSIC a la Fundació Caubet Cimera.
Hola, buenos días.
Que crec que és la primera vegada que convidem a qualcú a la tertúlia de la Fundació Caubet Cimera,
Bueno, ya era hora.
Y la Gloria García Banda, professora del Departament de Psicologia de la Universitat de les Illes Balears.
Hola, Enric.
La Gloria sí havia vingut ja aquesta temporada. Crec que recordar que va ser en el primer programa, Gloria?
Mm-hmm. Aquí estuvimos, sí.
Acosteu-vos a tots un poquet més al micròfon, que esteu un poquet lluny. I lo primer, dues coses. Els nostres oients... Saben els nostres oients que els convidem a participar a la tertúlia fent una pregunta o opinant a través del 971-139900 o escrivint al Facebook del programa o a través del correu electrònic, que és balearsfaciència@metresradio.com. I la primera persona que ens telefoni i doni la seva opinió rebrà un obsequi de National Geographic Store Palma, que és el patrocinador de la nostra tertúlia. I National Geographic Store Palma és a l'avinguda Jaume III, número 2 de Palma. La segona cosa, també hem creat expectació avui, excepcionalment també hem explicat de què anàvem a xerrar, Constança Fortesa, i parlàvem dels ciutadans que volen que els seus impostos vagin a parar a la ciència. I això a mi me sona estrany, me sona... Sona una cosa...
No és tan estrany, perquè hi ha un brou ja de cultiu que les coses sorgeixen, no? I bé, Enric...
La Constança s'ha preparat un petit comentari sobre el tema.
Segurament tots els que estan asseguts a la taula ja ho coneixen, però en Francisco J. Hernández és un físic de 26 anys...
Que aquesta setmana s'ha fet famós,
Ha fet sense voleró, a més... Aquest investigador té 26 anys, és molt jove i resideix a Anglaterra, on du a terme la seva recerca dins un grup de neurobiologia de la Universitat de Cambridge. I és notícia perquè a començament d'aquesta setmana va penjar en el seu blog una proposta adreçada al ministeri que encapçala Montoro, el Ministeri d'Hisenda. Hernández va suggerir al ministre que en la declaració de la renda es creï una nova casella on els espanyols puguin optar a destinar part dels seus imposts, el 0,7%, el percentatge de lliure assignació, a la ciència i a la recerca científica. I aquest científic, el seu blog titulat Resistència Numantina, títol que ja indica per on van els tirs, volia cridar l'atenció sobre els retalls que pateixen el pressupost dedicat a ciència i recerca. Com ell recorda, el nou govern ha anunciat un retall de 600 milions d'euros per als pressupost dedicats a ciència en el 2012, retall que se suma als anuals anteriors, o sigui que ja plou sobre plogut, no? Segons indica, la ciència es troba en situació d'emergència en el nostre país i recorda com el darrer número de la revista Nature fa una cridada als governs de Grècia, Itàlia i Espanya perquè augmentin la inversió.
Això diu aquest noi, no? Francisco Hernández.
El recorda, perquè és un tema que també havia sorgit ja...
Però això de que la ciència està en una situació d'emergència ho diu ell.
El diu ell, efectivament. Bé, i que invertir en ciència considera que és una manera per sortir de la crisi i ser més competitius. El que no es pensava aquest jove, que com tant d'altres s'ha format avui per a fer ciència fora d'Espanya, és que la seva iniciativa arribés fins on ha arribat. El primer dia ja comptaven 15.000 adhesions, mentre que el dijous en sumaven 80.000 i pico.
80.000!
I avui 160.000.
Què me dius?
116.000, perdona.
116.000.
Adhesions, efectivament. Avui de matí que he mirat el darrer número que hi havia, no? I sembla que la defensa de la recerca científica com a valor de futur per a un país que la necessita per sortir de la crisi ha entrat en el camp de la participació ciutadana. Podrien recordar també el cas donat a conèixer aquesta setmana de la mare d'una nina afectada per un tipus de diabetis molt agressiva i que afecta el 13% de la població espanyola, que ha aconseguit, gràcies a tòmboles, venda de samarretes i altres activitats, recaptar 7.500 euros que serviran per pagar el salari de la investigadora Sílvia Riera, que treballa en aquesta malaltia. Sílvia Riera era una de les afectades per l'ERE, que va suposar enviar al carrer 113 investigadors del centre Príncep Felip de València.
Això,
no?
Anava a dir, això és a València, eh? El centre Príncep Felip de València.
Bé, de moment aquest doblers que ha aconseguit aquesta mare mantindran del treball d'aquesta investigadora fins al mes de maig, tot i que la mare ja es mou per obtenir més doblers i per allongar una recerca de la qual depèn el benestar de la seva filla. Bé, la pregunta seria, demostra la gent del carrer tenir més sensibilitat cap a la ciència que els nostres governs?
Aquesta seria una pregunta. Jo hi afegiria també, és vera, segons diuen Francisco Hernández, aquest físic de 26 anys que aquesta setmana ha saltat a tots els noticiers, a tots els diaris, no només d'Espanya, sinó inclús de l'estranger. És vera que la ciència espanyola es troba en situació d'emergència, senyors?
En part sí, perquè com vostè ha dit, cada vegada en els darrers anys hem tingut retallades d'un pressupost que ja no era gaire esplendorós. La situació és tal que per els que ja som una miqueta sèniors no és un problema perquè ja som permanents, però per tota la gent jove, el que s'ha format amb un gran cost per al país, no n'hi ha futur, perquè no n'hi ha ninguna manera de que es puguin consolidar aquí a Espanya i han de partir cap a de fora. Això és molt, molt dolorós, primer, perquè la nostra ciència s'estanca, la gent que és capaç de portar noves idees no pot fer la seva feina aquí, perquè no n'hi ha manera de contractar-los o de que tinguin alguna situació una miqueta estable i que puguin, a més, tindre fons per investigar, i llavors se tenen que anar a fora, amb el que perdem talento i també perdem doblers, perquè aquesta gent que s'ha format en beques i en contractes espanyols se'n va a rendir el seu coneixement en uns altres països. En el segle, a principis del segle XIX, del segle XX, algú va dir que inventen ells, i aquesta tendència ha estat en la nostra societat. És un escàndal que per un futbolista es pagui més que tota la financiació anual de la ciència a Espanya. I això és una cortedat de mires tremenda, perquè nosaltres som un país de serveis, i sabem que l'única manera que tenim de sortir d'aquesta situació és amb la innovació i la recerca, tant bàsica com aplicada. I quan n'hi ha bonança, els polítics ho diuen, sí, això és bo i és important i és útil, però quan n'hi ha una mica de crisi, en lloc d'invertir més en ciència i tecnologia com han fet Alemanya i a França, justament ara que estem en crisi, el que fan és retallar. I llavors què vol dir això? Que el nostre sistema està, no en coma, però bastant fastidiat.
Na Beatriu Morales, la directora de l'IMEDEA, m'agrada perquè ha entrat en el fons del tema, tot d'una, i ens acaba de dir que estem en coma.
No, en coma no, jo diria que
gairebé.
Precoma.
Precoma.
En precoma.
I en Joaquim què pensa?
No, jo potser sóc un poc més optimista per naturalesa. Jo crec que la situació és difícil, però no és menys veritat que és que la situació és molt difícil per tota la societat i tots els àmbits i tots els sectors. Per tant, realment, la ciència està afectada i tenim una situació dolenta. Jo també aquí crec que hem de recordar que els investigadors competitius tenen altres possibilitats de financiació, com és, per exemple, acudir a fons europeus. Els fons europeus en aquests moments estan augmentant, tal com deia la Beatriu Morales, pues realment a Europa, en molts països, pues realment no hi ha el mateix tipus de crisis i els fons de recerca estan augmentant. El 8è programa Marc té una financiació més d'un 20% superior a lo que era el 7è programa Marc. Lo que passa que hem d'acudir a projectes europeus, hem de ser competitius i hem de ser capaços de competir amb investigadors francesos, alemanys, anglesos, etc. Aquí al nostre país, la situació més problemàtica és per la gent jove, sense cap dubte, i ho ha dit molt bé la directora de l'IMEDEA. De forma general, jo el que crec és que la situació actual el que ens ha de dur és a prioritzar, a crear més estructura en el nostre sistema de recerca, I després jo crec que hi ha un element tremendament positiu en relació, per exemple, a aquesta iniciativa del físic que esmentava al principi, que és que, bueno, pues, finalment sembla que la ciència realment està agafant...
La resposta agafant... que ha
tingut. Exacte, la resposta, jo crec...
I tan això... ràpida, a més.
I això el que demostra, en certa manera, és que, bueno, pues, que la ciència bueno, pues, està realment permeant a la nostra societat. La societat està començant a ser realment conscient de que el futur realment passa per una ciència competitiva i molt lligada als sectors econòmics.
116.000 persones, ens deien a Constança, a dia d'avui, que si fem un esforç i ens les imaginem totes juntes de repent en un carrer, seria la major manifestació que s'ha fet mai en aquest país en favor de la ciència.
És que un tendeix a pensar que potser hi ha una resposta gremial per part dels científics, però la quantitat indica que hi ha d'haver ciutadans normals i corrents adherits.
O sigui... Daniel o Gloria?
Estudiantes, Gloria. Gente, profesores de la universidad, gente, vamos, que está en todos los ámbitos, estoy segura. De todas formas, sobre o sea, yo estoy de acuerdo tanto lo que ha dicho Beatriz como Joaquín, pero, o sea, el recorte es grande, son 600 millones ahora, pero que hay que sumarlos a los recortes que hubo del 15% en el 2009, del 8% en el 2010, o sea... Son recortes importantes y tenemos que tenerlo en cuenta. Quizás por el lado positivo supongan una racionalización de los recursos. Por el lado negativo afectan a una franja muy importante, ¿no? Que es esta franja joven. De todas formas, a mí no me preocupa que los jóvenes o las jóvenes se vayan. Lo que me importa es que no puedan volver. Eso creo que es
la clave, meollo.
Sí. Porque que se vayan, yo creo que todos nos hemos ido y lo bueno es que puedas volver y que puedas eso que has aprendido fuera, que te has formado fuera, pues traerlo de vuelta.
A mí lo que me parece es que hay que entender un poco lo que significan también los cortes en una actividad como es la ciencia. La ciencia tiene una dinámica que es un poco diferente de otros sectores. Hace un par de días estaba hablando con un ejecutivo bancario. Y entonces él decía, bueno, se han cortado 600 millones, pero esto es como todos los sectores, esto es temporal, dentro de 2 años esto va a volver a funcionar, va a haber más dinero. Eso a lo mejor pasa y no tiene mucha importancia si tú estás trabajando pues conduciendo un taxi o haciendo cualquier actividad que tú paras 2 años y después de 2 años la vuelves a tomar donde la has dejado y no pasa nada. En la ciencia eso no pasa así. La gente cuando tiene que formarse, se forma desde que acaba la carrera, luego se va a hacer la tesis, acaba la tesis, está unos años formándose. Es decir, acumulas a lo mejor 15 años de formación cuando todavía no has conseguido llegar a una situación de una plaza fija en la que puedes estar a salvo, digamos, por lo menos en cuanto a tu salario de los recortes. El ejemplo lo tenemos, lo que has mencionado tú antes, del príncipe Felipe. Esa gente se ha ido a la calle. Si estos recortes que hay ahora hacen que una gente que lleva 15 años de formación se vaya a la calle, aunque dentro de 2 años se vuelva a proporcionar dinero para que se reinicie la actividad científica, toda esa gente no es repescable, o no lo es repescable en una gran medida. Entonces, eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Los tiempos en la ciencia no son como a lo mejor en el fútbol o en otras cosas.
Así es una continuidad, así no se
exige exactamente, sí. Exige continuidad. Y eso lo ves en cualquier país que realmente tiene un sector científico importante, como puede ser, por ejemplo, el paradigmático en este caso, Estados Unidos. Independientemente de los gobiernos, de las políticas, de los partidos que tomen el poder, la continuidad en el campo tecnológico y científico está garantizada. Eso es algo que aquí yo creo que todavía tenemos pendiente.
Jo ara el que m'agradaria comprovar és si un dels nostres oients que ens ha cridat fa 5 minuts i que està esperant, vol entrar en antena, si és un d'aquests 116.000 signants d'aquesta carta. Joana Llompart, de Ciutadella, bon dia.
Bon dia.
Hola, Joana. Tu has signat aquesta carta d'aquest jove demanant que es destini una part de la declaració de la renta per ciència?
Pues jo exactament no estic enterada d'això, però sí vull dir
Digue'ns.
Que voldria que posessin el màxim interès en curar totes aquestes persones, perquè en realitat és un gasto bastant gros per el que necessito un diabètic.
Ahà, tu estàs parlant de la segona part del comentari, no? D'aquesta investigadora del Centre Príncep Felip de València, que va estar acomiadada i que ha estat readmesa.
Això mateix. I jo
finançada
voldria...
per un particular.
Per la madre.
Voldria dir-li que si aquesta senyora, aquesta mare, obrigués una compte i es donés a conèixer, seríem molts els que hi aportaríem. perquè jo mateix estic afectada per dues persones molt a prop meva.
Sí.
I en tinc una que és des dels 9 anys. I des dels 9 anys ja me deien que es curaria i que aquí i que allà i que sortirien coses noves. I no sortir res. Ha sortit aparatos, han sortit tires més bones d'emprar, ha sortit insulina més fina, però que en realitat no s'ha fet res per a aquestes persones. Mm. Perquè elles segueixen igual amb pis i mira-se amb indició, vull dir, i mira-se la glucosa com la tenen. I això no és curar aquesta persona. I encara que diguin que això qui res no té importància de veure la glucosa, és molt seriós per una cosa jove i per un nen que comencen en 9 anys. I és molt seriós tota la vida que hem de fer feina i s'han de posar. I no sortir res des de que jo era petita, llevat d'aquestes refineries, perquè jo, quan era petita, vaig tenir un amigat i van trobar això, i ja s'havia d'injectar el cudi. I aquest amigat ha passat tot aquest temps, i quan m'ha tocat a jo, que jo tenc 66 anys, i el meu fill, en els 9 anys, un ja va tenir això, no sortir res d'allà cap aquí, mira quant d'anys hi ha, i estan menjant insulina. A vegades penso, i perdona que t'abans som mal pensada, però a vegades penso que no ha interessat prou, perquè hi ha fàbriques de pics, hi ha fàbriques d'agulles, hi ha fàbriques de tires, i darrere això es mou molt de puestos de feina, també.
Idò.
Com sóc que sigui mal pensada, però voldria que mostressin més interès per aquesta malaltia.
Idò, i Joana, podríem dir, resumint, que tu dones suport en aquesta reivindicació, podríem dir-ho així, en favor de la recerca científica, perquè d'alguna manera t'afecta, t'afecta...
Exacte, m'afecta, jo hi afecta moltes persones, no són jo tota sola.
Aquesta malaltia afecta un 13%, o sigui, no és un percentatge baix, tampoc.
No, és que hi ha moltes...
Joana...
I com t'estàs tu que tu, tots aquests aparells que ells empren, també val la seua.
Doncs escoltem, si et sembla, aquests quatre científics que tenim aquí avui, que tenim, la veritat és que tenim avui molta sort de poder comptar amb aquests quatre científics, que no, te puc assegurar que no són qualsevol, i gràcies per telefonar, i gràcies per l'interès.
I jo voldria que si posen una compte el que ha fet aquesta mare jove en la seva filla de 14 anys, i posen aquest mateix de compte i el donen a les associacions de diabètics, seran molts els que hi posarem. I si el diuen per la ràdio, això, que ho puguen tenir o m'informen, jo també hi posaré el meu granet d'arena.
Doncs gràcies, Joana Llompart, de Ciutadella, Menorca. És la segona vegada en el transcurs del programa d'avui que anem a Menorca,
Ah, sí? Doncs pues miri, jo els he oberts ara, perquè no hi era que nostra, i els he oberts i jo tinc que apoyar aquesta persona.
Doncs gràcies per escoltar-nos, Joana. Una abraçada.
Moltes gràcies. I s'enhorabona pels programes que feis.
Molt amable.
Moltes vegades.
Molt amable.
Gràcies. Adéu.
Doncs ja ho veieu. En realitat, la Joana Llompart l'únic que ha fet és posar en pràctica... realment el problema.
Demostrar la relació gran que hi ha entre recerca i patiment de la gent.
Quan la ciència està afectant a persones, llavors és quan realment la gent se sent més afectada.
Bueno, tú al principio nos preguntabas cuántos científicos había en España y si las 100.000 firmas que hay por ahí son 10 científicos, y has visto de quién son las firmas. Esto realmente te dice que la gente, la sociedad entiende que la ciencia es algo absolutamente necesario y se preocupa por ella, y esta persona te lo acaba de decir.
Però ben que dic, moltes vegades parlem de ciència en un sentit abstracte, no? I na Joana ens acaba de fer veure pues, que realment la ciència està al dia a dia perquè ens afecta i perquè tenim problemes i...
Eso sí.
Mira, jo soc diabètica i estic completament d'acord en que és molt important fer recerca en aquest tipus de problemes, que per exemple la diabetis cada vegada és més important perquè és una de les malalties associades a la nostra manera de viure. Però no és només aquest tipus de ciència, la ciència aplicada, que li pots veure de seguida una importància perquè afecta la salut de les persones, el seu benestar. La ciència és molt més que això, i n'hi ha que fer aquest tipus de ciència, però també n'hi ha que fer ciència bàsica, perquè moltes vegades, jo he sentit dir, per què m'enviar coets a la Luna, sigui una tonteria? però per exemple les microones, molts dels teixits nous que se fan servir van sortir d'aquell tipus de recerca. Quan se fa recerca a vegades no se veu immediatament l'aplicació, però el futur ho tindrà. A més, comprendre com funcionen les coses és fonamental per poder després respondre als problemes. Per exemple, aquí a Balears no som conscients de la importància que té la recerca en temes ambientals, perquè vivim del turisme i tindre unes condicions de que les nostres platges estiguin netes, l'aigua estigui en condicions i que l'entorn sigui agradable i sostenible, no som conscients que per poder garantir això en el futur tenim que saber com funciona el nostre ambient, el nostre ecosistema, i des de tots els punts de vista, tant del punt de vista de com funcionen les corrents del mar al voltant de les illes, com evolucionarà el clima amb el futur, amb el famós canvi climàtic, com se pot sostindre les platges i tota l'explotació, i no són conscients de que això és important. I aquí a les Balears és una de les comunitats en les que s'inverteix menys en recerca i que n'hi ha menys científics per població que d'Espanya. Estem per la cua. I quan la nostra comunitat, pues, per exemple, no està a l'altura de Ceuta i Melilla. És un altre entorn sociològic i econòmic de que no justifica que n'hi hagi tan poca recerca. És cert que ara estem en temps difícils i que si n'hi ha que apagar focs que són molt urgents, però no n'hi ha que perdre de vista de que la ciència, com hem comentat abans, és algo que no pot ser ara pongo, és algo que té una continuïtat i que ens afecta a tots, aunque no sigui d'una forma tan evident com el tema de les malalties, i que a més tot du un temps. No se troben les solucions d'un dia per a l'altre. Fa falta una sèrie d'evolucions, d'avanços, abans de trobar una solució.
Estem a la tertúlia del Balears fa ciència avui amb en Joaquim Tintorén, a Beatriu Morales, en Daniel Batxiller i na Glòria García Banda. Tinc sobre el damunt de la taula la carta que adreça aquest jove investigador que viu a Anglaterra, en Francisco Hernández, i envia una carta al Ministeri d'Hacienda i he destacat quatre línies que m'agradaria posar sobre la taula. La carta dirigida al Ministeri d'Hisenda diu: «Sean ustedes conscientes de la cantidad de científicos españoles que emigran en busca de un lugar donde sean laboralmente respetados y mejor pagados. La ciencia no solo altruista, sino útil y necesaria. Solo mediante la investigación subvencionada desde el Estado pueden los científicos trabajar independientemente y en beneficio de la sociedad». Jo no sé si és aquesta afirmació, jo la trobo potser molt contundent. Solo mediante la investigación subvencionada puede el Estado, pueden los científicos trabajar independientemente. ¿Esteu d'acord? En que sigui només subvencionada la ciència. Joaquim.
Bueno, jo crec que com en molts àmbits lo que és...
No és arriscada aquesta afirmació?
Jo crec que és molt arriscada. Jo crec que realment lo que convé i lo que en particular aquest país necessita és una finançació pública sostinguda, com ja hem parlat, i després un increment significatiu de la inversió privada. És a dir, un dels problemes serios històrics que té el nostre país i la nostra comunitat és que la inversió privada en I+D és petita, no està en consonància amb el potencial econòmic del nostre país. Això és un tema de tradició, és un tema de manca de risc de segons quins sectors empresarials que no ho volen assumir, i llavors, bueno, realment jo crec que lo interessant és realment la combinació i el partenariat públic-privat i posar en marxa aquest tipus d'iniciatives, sense cap dubte.
Glòria.
Yo es que, claro, cuando os escucho, lo que estoy pensando todo el rato en que este apoyo es una cuestión de educación. O sea, yo creo que esa educación que España sí que ha ido desarrollando, pues hace que ahora valoremos la ciencia como que no lo hacíamos a lo mejor hace 25 años. Pero el problema de los recortes son también en educación. O sea, ahora mismo se está aportando casi 1.200 euros menos por alumno, estudiante de la UIB, que el año anterior. Entonces, realmente la educación es básica para entender que el desarrollo, el crecimiento económico de un país se basa en la investigación científica.
mezclando un poco las dos contestaciones anteriores, a mí me parece que la parte de la educación es cierta, y si os dais cuenta, en los países en los que la investigación realmente tiene un peso importante y en los que la iniciativa privada participa en esa investigación, la iniciativa privada en general se agrupa en torno a las universidades. La iniciativa privada no financia investigación fuera de la nada. Necesita gente, primero, que se ha formado en las universidades, y segundo, que se mantiene en un contacto permanente con las universidades. Si tú ves a Estados Unidos, el ejemplo clásico del Silicon Valley, Silicon Valley ha surgido alrededor de la Universidad de San Francisco, no ha nacido en medio del desierto. En el sur de California, que es donde yo estoy trabajando muchos años, en la Universidad de California en Los Ángeles, los centros de biotecnología que han nacido allí han nacido alrededor de la facultad de las universidades de que están localizadas allí. Es decir, hace falta privada, y estoy totalmente de acuerdo contigo, pero hay una parte previa y básica que, si no está financiada por parte de las instituciones públicas, no surge.
Educación con de una gloria.
La educación y ciertas
o sea, reserva fases, básica, ¿no?
Y ciertas, sí, fases de reserva básica que es que no se pueden hacer de otra manera.
Joaquín. Sí, jo crec que no hi ha cap dubte de que és imprescindible que hi hagi una massa crítica. És a dir, la massa crítica realment, en molts casos, ve d'una financiació pública molt lligada, com tu deies molt bé, Daniel, a les universitats. Jo estic totalment d'acord. El que és important i interessant és que aquesta recerca més bàsica, un desenvolupament tecnològic més lligat als avanços en el coneixement, després sigui agafada, i hi hagi un pont realment que vagi d'aquest tipus de recerca i d'avanços a les necessitats de la societat realment. I aquí és on el partenariat públic-privat és interessant, i és un element per justament transferir aquest coneixement a nous productes, nous sistemes i elements que responguin clarament a necessitats de la societat.
Beatriu.
Sí, la qüestió de la finançació des de fonts privades de l'empresa, de fundacions, és algo que els darrers anys el Ministeri de Recerca ha estat impulsant, i n'hi ha fons de finançament a les empreses perquè incorporin la investigació en el seu UCI. Però he de dir que m'assembla que no té gaire èxit, que les empreses són una mica reticents, perquè hem de ser conscients de que a Espanya el que n'hi ha és molta petita i mitjana empresa, en què en realitat a millor ningú ha anat a la universitat, i pensen que fer desenvolupament en la seva empresa no ho veuen gaire bé, i llavors no fan servir aquestes fonts de financiació. Per exemple, n'hi ha un programa d'incorporació de doctors a l'empresa, que és el Torres Quevedo, i n'hi ha reticències i costa molt. És una cosa que suposo que anirà avançant a mesura que les empreses tinguin més tradició de recerca i d'innovació. Per una altra part, estic molt contenta de veure que en tan pocs dies ja 116.000 persones han signat aquest manifiesto, aquesta idea.
I que se'n parli, no?, també, Beatriu, sí, de que aquests dies els titulars dels diaris, inclús de primera pàgina, siguin de ciència.
És molt important, perquè la veritat és que, si us haveu donat, ha desaparegut el Ministeri de Ciència e Innovació. Aquest ministeri ha desaparegut i estem dintre del Ministeri d'Economia. Per un costat pot ser bo, perquè estem més a prop de qui hi pot finançar, però per una altra part ha perdut visibilitat en la societat, i pràcticament no ha hagut masses protestes per això. Nosaltres, com a científics, la veritat és que la nostra vida és una mica sacrificada, i quan veus que potser a la gent li importa un pepino el que estem fent, doncs te pots deprimir. És veritat que els darrers anys també tots hem intentat transmetre a la societat el que fem.
Però, perdona, aquesta setmana hem vist que no, que a la gent li importa, Beatriu.
Sí, afortunadament, això és el que dic, que és una alegria de veure que sí, almenys a 116.000 persones li importa.
Hem obert línies i automàticament ha cridat una persona. Per què? Perquè té un problema familiar i ho ha relacionat amb aquesta manca de finançament per la ciència. Sí,
això és augmentar l'optimisme, però realment crec que la societat no és realment conscient de la importància que té la ciència bàsica i aplicada en les seves vides. No és conscient.
Daniel.
No, me estaba acordando ahora al hilo de los comentarios que ha habido sobre este caso de la madre que se ha puesto a buscar dinero. Recuerdo que hace poco leí una editorial en la que se quedaban completamente asombrados de con solo 7.700 euros, que es lo que había conseguido
recaudar. Tres meses, unos 600 salarios, bueno, en total.
Se puede pagar el sueldo de una persona para que investigue, pero es que esto es...
Mileurista total.
Es mileurista total, que sí. Eso también es importante decirlo. Una gran parte de la ciencia española está mantenida a base de mileurismo, realmente.
Y RPF,
Salarios, es un mal momento para empezar a hacer reivindicaciones de que no suban el sueldo a la gente, pero lo que quiero decir es que en realidad posiblemente no es tan caro y que organizando mejor el gasto se puede recuperar a toda esta gente que se está perdiendo por muy poco dinero.
Aquesta mare, aquesta lota investigadora, xerrava de les línies de recerca perdudes que tenia de veure, i la càmera de televisió, perquè ho van donar si, en el telediari, mostrava les cadires buides i era una imatge bastant expressiva.
No sé si l'he vist, és la bata i la cruz, no?, de Rup. O sea, exacte, este murió para la ciencia.
Bé, de tota manera, m'imagino que el que és més important, a part de... no deixa de ser una campanya un poc mediàtica, aquesta que s'està fent aquests dies.
Una finalitat pràctica no tindrà, perquè aquest 0,7 com s'enguirgola una declaració de la renda, és més aviat una cridada d'atenció.
I jo crec que el que us importa més, en els científics que esteu aquí, és que anem escalant posicions, no? que aquests ràtios que hem xerrat aquesta setmana se n'han publicat moltíssims. Espanya ocupa el lloc 39 en el rànquing mundial d'innovació, per darrere Irlanda, Portugal o Hongria.
Sí, sí.
Joaquim.
Sí, jo crec que realment el repte està... el repte que continuem tenint davant tant els científics com tota la societat està realment en apropar el món científic i la necessitat d'aquesta ciència a la societat. I això va molt lligat a el que tu deies, Glòria, abans. És un tema de cultura, és a dir, és un tema que en molts casos, doncs, pues s'ha de començar des de l'escola, però no podem començar per l'escola només, perquè realment hi ha necessitats en aquests moments imprescindibles. Un element que ha estat esmentat abans per la Beatriz Morales és, per exemple, els temes litorals o lligats al medi ambient o al canvi climàtic, etc. El que no podem fer és gestionar el nostre litoral amb les mateixes eines que fa 20 anys. No? Hi ha hagut uns avanços científics que és imprescindible que els científics transfereixin als responsables polítics, als responsables de la presa de decisions, i que siguem capaços llavors en aquests moments de gestionar el litoral, les platges, les aigües, els vertits marins, etc, d'una forma distinta de com es feia fa 20 anys. I aquí hi ha, pues, una altra vegada, pues, aquesta necessitat de que, pues, per una banda, científics, però també responsables de la presa de decisions, treballin conjuntament.
Sí. Yo quería apuntar también, continuando con lo que está diciendo Joaquín, que es absolutamente cierto, aparte de la cultura, lo que es cierto es que también tiene que, esa cultura tiene que extenderse a los responsables políticos y no simplemente por una cuestión de que la ciencia sea algo que queda bien tener. Lo que creo que quizá no todos todavía se dan cuenta es que la ciencia es algo muy rentable. Estamos continuamente hablando de los avances que ahora mismo, de la situación económica de Alemania, de lo bien que está Alemania. Se habla de los mini jobs, estos que tienen allí, que pagan poquísimo. Alemania no está donde está gracias a los mini-jobs. Alemania está donde está gracias a que es una potencia científica y tecnológica. Si siguen vendiendo algo es porque son capaces de producir ese algo que luego venden, no porque lo paguen con salarios muy baratos, que los chinos, por ejemplo, ahora mismo, o cualquier otro país emergente lo va a hacer igual. Yo creo que es absolutamente fundamental que la gente se dé cuenta, los responsables políticos sobre todo, que la ciencia es algo que es rentable económicamente y que para un país de las características de España es la única opción que existe. No podemos seguir construyendo casas y no podemos seguir ya vendiendo plazas turísticas, aunque nos den dinero, pero esa no es la solución.
Claro, el problema que tiene la ciencia en relación a los políticos es que los políticos son cortoplacistas. Los políticos tienen 4 años, 8 de vida. La ciencia no tiene esa visión a corto plazo y esto es un problema. Y por eso creo que si realmente la educación permite sensibilizar a la gente a la comprensión, ¿no?, de que la ciencia es tan importante, pues cuando llegue esa gente a los puestos políticos, pues tendrá eso aprendido y no tendremos que decírselo ni se decorarán, porque el problema de los políticos es que se decoran con la ciencia cuando les viene bien y cuando hay superávit, sobre todo.
Es que habría que haber un pacto por la ciencia que fuera de todo, que común a todos los partidos, de que como es una estrategia que sobrepasa estos plazos de los políticos, fuera una estrategia nacional y que se planificara de común acuerdo y que no estuviéramos sometidos a los albures de que unos lo vean de una manera o de otra y que estemos entonces todos pendientes de un corto plazo que no es el que nosotros necesitamos.
És molt interessant tot això que esteu apuntant. aquest tema, aquest discurs de que si la ciència és rentable, diuen en Daniel, que diu la ciència és rentable, no solament ven, no? I na Glòria afegia que els polítics decoren, no? Es decoren amb la ciència, i llavors na Beatriu pues, parla d'aquests canvis que hem de patir cada 4 anys o cada vegada pues, que canvia el color polític de la ciència. Estem a una tertúlia amb en Joaquim Tintoré, el director del SOCIP, en Beatriu Morales, la directora de l'IMEDEA, en Daniel Batxiller, investigador de la Fundació Caubet Cimera, i na Glòria García Banda, psicòloga de la UI. Farem una petita aturada i tornem tot d'una.
Balears fa ciència. IB3 Ràdio. Fer exercici de forma habitual resulta imprescindible per gaudir d'una millor qualitat de vida. Amb l'objectiu de promoure i potenciar la pràctica esportiva, especialment entre les dones, IB3 dona suport durant el mes de gener a la Cursa per la Dona. Un esdeveniment que tindrà lloc el dia 22 de gener i que permetrà recaptar fons per a l'Associació Espanyola contra el Càncer. T'hi esperam. Apunta't ja a www.cursadona.com. IB3. Tots donam una mà a la pràctica esportiva.
En Supermercado Seroski de Prop, hasta el miércoles 18 de enero, te llevas los pinchos de cerdo a tan solo 2,45 € la unidad y la bandeja especial torrada de 400 gramos a tan solo 2,99 € la unidad. Supermercado Seroski, contigo.
Lars von Trier, en aquest cas, i allò m'encanta, és un director que m'encanta, en aquest cas ha fet una pel·lícula difícil de suportar, un avorriment.
Però és que tu li tens absolutament mitificat a Lars von Trier.
Segurament al mateix Sars li ha agradat, saps per què? Perquè la banda sonora és d'aquests tios que només coneguem.
A veure, un segon, una miqueta d'hora, un moment, silenci, un momentet, silenci, que comença la pel·lícula. Aquí, al Cinema Loki, als micros de IB3 Ràdio. Ara, els dissabtes, de 3 a 5, cada dissabte. Salut i cinema.
Latitud 39.
Un programa d'autor.
Una manera diferent de veure i sentir la cultura.
Personal intransferible.
Cada diumenge.
De 10 a 11 del vespre.
Latitud 39, a IB3 Ràdio, amb Ferran Pereira.
Volem que estigui ben informat. Per això li contem tot el que passa a les nostres illes, a la resta del país i a nivell mundial. Ens han proposat ser més observadors que mai per contar-li tot allò que ens interessa, que ens preocupa, però especialment el que és notícia a la nostra comunitat. Si vol saber el que passa a casa nostra i al moment, es posi davant el faristol de la ràdio.
Àngela Seguí us convida a pujar al faristol d'IB3 Ràdio, de dilluns a divendres a les 10 del matí.
Som Balears.
Perquè tenim ganes de saber, de conèixer i d'experimentar. Balears fa ciència. Cada dissabte de 12 a 2 del migdia a IB3 Ràdio amb Enric Colat.
Són la 1:42, la pausa per la publicitat, els tertulians seguien discutint i parlant entre ells, cosa que ens agrada molt, vol dir que el tema, lògicament, els interessa. Això és obvi.
Engresca, efectivament.
Això és obvi. Però, Joaquim, comentaves que això és el que tenim, però hem de mirar cap al futur. Com encarem el futur?
Jo sóc optimista, sistemàticament. Jo veig d'on venim fa 20 anys, on estàvem fa 10 anys, i la situació, pues, jo crec que bueno, el que passa és que el creixement és el que un podria i que tots voldríem que fos més gran, però jo també crec que bueno, pues, mira, fa 20 anys pues, l'IMEDEA no existia, fa 10 anys vam posar en marxa tota aquesta estructura, en aquests moments això està donant lloc a 150 llocs de feina aquí a Balears, està l'IMEDEA, per exemple, pues té un pressupost que està al voltant de 150 milions, perdó.
No, 150 milions, què més voldríem?
150 persones i al voltant de 10 milions d'euros, dels quals, el que és important, és que cada any els investigadors estan generant, a través del CSIC i a través de la UIB, estan generant recursos que venen aquí a Balears al voltant dels 5 milions d'euros.
Mm. I aprofitant que avui tenim aquests centres d'investigació d'excel·lència de les nostres illes, justament jo els voldria preguntar als seus representants si penseu que se us reconeix justament aquesta feina, aquesta excel·lència.
Sí. Bueno, recentment ens van donar un premi. Jo crec que la societat a poc a poc se va donant que aquí a Mallorca i estem donant les passes per tindre uns centres d'excel·lència, de qualitat, som reconeguts a nivell internacional i també pues, he de dir que tenim la satisfacció de tindre com membres de l'IMEDEA dos premis nacionals de la ciència, un està aquí al meu costat, Joaquín Tintoret. Vull dir que som un centre molt bo, de recordar que l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats és mixta entre la Universitat de les Illes Balears i el Consejo Superior d'Investigacions Científiques i que en una recent avaluació vam ser considerat el millor centre de recerca marina pertanyent al Consejo Superior d'Investigacions Científiques i per això per nosaltres és una gran satisfacció.
Però Beatriu, més enllà dels premis, que són importants, hi ha una altra manera de reconeixement. Per què no el govern pues, fa una dotació més gran amb beques, per exemple? Ojalà.
Bueno, les retallades, com hem comentat abans, sempre pues, van cap a les coses que semblen no tan urgents i no n'hi ha aquesta visió de futur de que, bueno, si ara retallem en la formació del personal i de que ve aquí i on no n'hi ha programes, per exemple, aquí a les Balears, no n'hi ha un programa de reincorporació de doctors que hagin estat a fora o de doctors que siguin estrangers, però que siguin d'excel·lència, que puguin reforçar les nostres línies de recerca, les que realitzem aquí. Aquests programes existeixen al País Basc i a Catalunya, que són dos de les comunitats en les que han apostat més seriosament per la recerca i per la recerca tan orientada com bàsica. Aquí no n'hi ha aquest tipus de programes, n'hi ha un programa de beques predoctorals que no és que sigui gaire esplendorós, però bueno, algo és algo. La societat balear, la societat espanyola, té que reclamar, com una d'aquestes maneres és com la que ha fet aquest noi amb aquest manifiesto, té que reclamar que realment necessitem apoyo públic per fer una recerca d'excel·lència. És veritat que nosaltres som competitius i anem a fora a cercar fondos, però també tenim que tindre, com qui diu, un colchón que es permeteixi el funcionament. I aquest pues, cada vegada està més prim. I és molt difícil. Bueno, llavors, bueno, cedo la paraula perquè si no m'enrotllaria tot el dematí.
Yo quería decir que o sea, por ejemplo, la universidad sí que ha tenido un reconocimiento nacional. Por ejemplo, en 2010 fue el campus de excelencia, fue seleccionado, ahora ha recibido 5 millones de euros como campus de innovación. O sea, yo creo que esas son cosas que sabes, que nos tienen que dar satisfacción. Entonces, de esta manera, por ejemplo, otra de las cosas, cuando hablabas de reconocimiento a través de becas o de ayudas, la Caixa, Sanostra, las fundaciones están dando becas para estudios de máster, de posgrado, o sea, y eso se mantiene. Así que yo creo que es cierto que estamos en una situación difícil, pero también es cierto que seguimos obteniendo reconocimiento. Otra cosa que también quiero decir es que, por ejemplo, la universidad tiene su media de, por ejemplo, de estudios de doctorado, convención de calidad, es superior a la media del resto de España. Lo digo para que se nos quite un poco ese complejo. Y también tiene nivel de publicación
de
impacto muy alto. Es una de las mejores.
Siempre tenemos aquest complex de que todo lo que ve de fuera siempre es mejor que
pues sinceramente aquí, ¿eh? En este caso no es así, entonces me gustaría, bueno, por eso yo quería decirlo.
Daniel. Sí, yo voy a volver un poco dentro de lo que estamos hablando ahora, pero lo que decíamos antes de que la ciencia es rentable, y esto es muy importante, creo que todo el mundo tenga conciencia de esta historia. Cuando tú mencionabas antes el texto de este
chico
Francisco Jiménez,
en el que decía la ciencia hay que subvencionarla. La idea de la subvención yo creo que siempre va asociada a una especie de inversión a fondo perdido. Se está dando dinero a cambio de nada. Ese dinero se cede, pero no vuelve. Eso no es verdad. El dinero que se invierte en ciencia revierte. Y revierte de muchas maneras. Revierte primero porque acaba generando empleos que tienen un alto valor añadido. Que vuelvo a repetir, es la única opción que tenemos en nuestras sociedades actualmente. No podemos ponernos a competir con el tercer mundo para hacer zapatos o cosas por el estilo. Y eso es muy importante.
Entonces, ¿meter ciencia en los zapatos? O sea...
Meter ciencia en los zapatos posiblemente sí. Coser los zapatos muy baratos no nos va a llevar a ningún sitio. Entonces, yo creo esa distinción de que realmente merece la pena hacerlo es importante. Ejemplos, y soy muy breve. California, que es donde yo tengo una experiencia más directa, cuando empezó a reclutar científicos para montar universidades en California, era un estado absolutamente periférico, era un estado que estaba fuera del mundo civilizado, digamos.
¿Turístico?
Ni siquiera turístico, esto era a principio de siglo. Era un sitio agrícola que habían encontrado petróleo, entonces tuvieron el buen tino del petróleo, entre otras cosas, invertirlo en investigación. ¿Qué otra cosa tenía California que era muy importante? Tenía muy buen clima y tenía unos paisajes preciosos. Todas esas cosas las tenemos aquí. Si aquí realmente se hiciese una inversión en investigación y se intentase traer científicos y crear centros de investigación, los científicos, por lo menos los europeos, estoy seguro que vendrían, porque ya lo hacen. Y sería un sitio perfecto para estar. Ventajas de la investigación: no destruye territorio, no consume recursos naturales y genera mucho dinero. Entonces, eso, por favor...
Pero estás hablando de fichajes...
Y repercute ya a otros sectores.
Y repercute en otros sectores. Estoy hablando de las dos cosas. Fichajes,
¿sí?,
que naturalmente puedan enseñar a la gente... i corporación del talento local que haya.
I els nostres estudiants que han partit,
que puedan volver.
Que tornin.
Daos cuenta que la ciencia es una actividad internacional. La ciencia es una cosa que no se puede hacer localmente.
Joaquim.
Bueno, yo creo que es justo lo que ha dicho Daniel. Yo creo que es bastante lo que se ha seguido en estos últimos años y lo que, por ejemplo, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, ha intentado hacer aquí en Baleares, por supuesto siempre de la mano de la UIB, del Instituto Español de Oceanografía y de otros organismos. Pero realmente yo creo que aquí la clave ha sido en estos últimos años, y varios de los que estamos en esta tertulia hemos estado comprometidos y lo seguimos estando, realmente, pues el intentar desarrollar aquí en Baleares una masa crítica, un caldo de cultivo de investigación competitiva como motor realmente, motor de conocimiento, pero también motor económico. Yo siempre insisto en que, bueno, pues ahora mismo en Esporlas hay un centro de investigación que es conocido a nivel internacional y allí hay 150 personas cada día. Yo creo que eso es relevante. El paso siguiente que en estos momentos estamos dando es a nivel de la ICTS, de la Infraestructura Científico-Tecnológica Singular, que es SOCIB, que es este nuevo sistema de oceanografía costera de las Islas Baleares que estamos construyendo. Es la primera y la única gran instalación científica que hay en Baleares. Esa semejanza de lo que es el Hespérides, el sincrotrón o el astrofísico de Canarias, y eso realmente pues viene a establecer un nuevo elemento estructural de investigación aquí en las islas.
Memna Beatriu Morales, la directora de l'IMEDEA, que està a Esporles, i deixa'm dir com a curiositat, no?, que Esporles podríem dir que és un dels llocs de, no només de Mallorca, sinó de tota Espanya, que té probablement la concentració de científics més alta.
Sí. Viviendo también.
Permetre quadrat,
sí, sí.
Sí,
perquè...
Anem a acabar la tertúlia.
Mira, jo vull dir així com... que potser la meva intervenció ha sigut una mica pessimística, però vull dir que tenim aquí les bases...
Ah, pessimista tan... o realista?
Bueno, sí, no he sigut tan optimista com en
Joaquim. Com la d'en Joaquim, no?
Però tenim el SOCIB, que és una gran infraestructura que està finançada per l'autonomia i per el Ministeri. Tenim l'IMEDEA, tenim la universitat, tenim un centre de l'Institut Espanyol d'Oceanografia, tenim un altre centre, el teu, sí. Home, me descuido.
En Daniel...
La Fundació Cabecimera.
Aquí.
Exacte. Llavors, tenim aquí un caldo de cultiu, una potencialitat que és molt important. No, jo crec que si tenim un suport decidit de la societat, podem ser un dels puestos punteros a Espanya. Evidentment, no podrem mai competir amb Catalunya, que té una massa crítica molt més gran, però sí podem competir en algunes coses en què tenim ja l'excel·lència. I crec que tots conjuntament ja ho estem fent, perquè estem tots treballant conjuntament, tots, si tenim un suport decidit, tenim la capacitat de fer que les Balears sigui un referent en molts tipus de recerca.
Ben, Glòria, per acabar, digue'ns el secret, una fórmula psicològica per mirar cap endavant amb aquest...
Mantenir l'optimisme.
Arriesgar-se. Los políticos se tienen que arriesgar, los educadores se tienen que... los científicos se tienen que arriesgar. Innovar es arriesgarse.
Daniel.
completamente de acuerdo.
Gracias.
Totalmente de acuerdo, pero hay un pero importante, yo creo, que es que entonces lo que hay que hacer también es cambiar las estructuras en una parte importante, en particular del mundo científico, que en muchos casos no favorecen realmente siquiera este riesgo. Yo creo que eso es un elemento clave, el que dice Gloria, pero ahí hay trabajo que hacer también de fondo en nuestro propio mundo científico, realmente.
Totalmente de acuerdo, y lo dejamos para otra tertulia, porque me parece que hay muchas cosas que decir. Sí.
Para acabar, Constanza, podríem no recordar, perquè no l'hem dit, a la pàgina web, per si hi ha algun oient que vulgui signar, no? En aquesta...
Bé, el blog d'aquest lot és Resistència Numantina, però si la gent se val t'adherir, hi ha una pàgina web específica que s'estresbés actuable.es, que és aquí on recullen les firmes.
Actuable.
www.actuable, amb B, actuable.
En castellà, actuable.es.
Aquí trobareu molta informació i trobareu el detall de la iniciativa d'aquest jove, en Francisco.
Aquesta i moltes altres, perquè és una pàgina per adherir-se a iniciatives, però vamos, aquí està ficada en lloc castellà aquesta.
Francisco Hernández, aquest físic de 28 anys, 26 anys, que jo no sé si s'ho pensava ell, que al llarg de...
No s'ho pensava, perquè ell mateix va dir que no.
Que al llarg d'aquests dies adquiriria aquesta dimensió que ha tingut la seva iniciativa amb 116.000 i pico signatures.
En aquestes hores deu haver més, segurament, o sigui.
Joaquim Tintoré, Beatriu Morales, Daniel Batxiller, Glòria García Banda, en representació del SOCIP, de l'IMEDEA, de la Fundació Caubet Cimera i de la Universitat de les Illes Balears. Ha estat un autèntic plaer tenir-vos avui aquí a IB3 Ràdio i fins aviat, i gràcies.
Moltes
gràcies.
Els dissabtes de 12 a 2, Balears fa ciència amb tertúlies, entrevistes, personatges, concursos i entreteniment.